L'Audiència de Barcelona no ho veu clar i manté en presó preventiva l'exfutbolista Dani Alves. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els magistrats que instrueixen el cas de la presumpta agressió sexual de Dani Alves a una noia en una discoteca de Barcelona no compren els arguments de la seva defensa i el deixen tancat a la presó fins que hi hagi data per al judici. En una interlocutòria publicada avui, els jutges diuen que hi ha risc de fugida. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda.
Els magistrats apunten que haver col·laborat des d'un inici amb la justícia no neutralitza el risc de fugir ara, que sap els indicis que pesen sobre ell.
L'Audiència de Barcelona també nega l'arrelament a Catalunya que argumentava la seva defensa i recorda que és futbolista d'èlit i que ha jugat en diversos equips de tot el món. A més, detalla que la seva vinculació aquí és només administrativa i que té tota la seva família al Brasil.
I avui, sense moure'ns dels jutges, també us explicarem que un jutge de Sabadell, el que investiga el cas de la bibliotecària Elena Jubany, torna a imputar ara el primer acusat, Santi La Iglesia.
La decisió arriba després que les mostres d'ADN de l'actual investigat, Xavi Jiménez, no quadrin amb les que es van trobar en el jersei d'Elena Jubany quan va morir. El que vol el jutge ara és comparar les mostres biològiques amb les de Santi La Iglesia, que és el propietari de l'immoble on van passar els fets.
Amb aquesta nova interlocutòria del jutge que investiga el cas, les proves que demanen podrien ser determinants per resoldre un cas que porta més de 20 anys sense resoldre. Benet Salles és l'advocat de la família d'Elena Jubany.
Estem amb un material que hem pogut obtenir, no, l'any 2022, que no havia estat valorat en el moment inicial i que pot ser una prova absolutament determinant de cara a resoldre el cas de l'assassinat d'Elena Jubany.
Més coses. A partir de l'any que ve, les persones que agafin un vol des de l'aeroport del Prat o des del de Madrid-Barajas ja no caldrà que posin a la safata per passar el control als telèfons mòbils o també als ordinadors. Tampoc caldrà fer-ho en els líquids que s'han de tancar dins d'una bossa a part.
Aena té previst instal·lar un nou sistema de rajos X que escaneja l'equipatge de cabina sense necessitat de passar per cinta. Això facilita la feina tant dels agents de control com també dels passatgers, que no hauran de fer en principi tantes cues.
Com ha rebut el sector aeri aquest canvi i com millora la seguretat en els aeroports? En parlarem avui amb el Daniel Escotado. Ell és comandant i director de comunicació del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries. Tot això ho farem el mateix dia en què el govern ha donat llum verda a la prova pilot d'un nou pla en l'àmbit sanitari perquè un pacient que hagi de visitar diferents metges hagi de visitar només un sol metge si té diverses patologies.
Model molt orientat a millorar la qualitat de vida de les persones, de les famílies cuidadores, dels cuidadors i també dels professionals que els atenen. Aspirem a una atenció de més qualitat, més amable i més personal.
Era el conseller Carles Campuzano que ha explicat que el nou pla anirà dirigit sobretot a la gent gran que viu sola i té múltiples patologies o en casos de nens i nenes amb un alt grau de dependència. Pel que fa als esports, us explicarem que el president del Barça, Joan Laporta, assegura que no plegarà.
Aquest desig que té el senyor Tebas de que jo deixi de ser president del Barça, doncs home, no li donaré el gust. No li donaré el gust perquè el Futbol Club Barcelona és dels seus socis i sòcies.
La Porta ho ha dit avui en un acte sobre la seguretat i el protocol de drons al Camp Nou. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. La Porta també ha dit que molt aviat farà una roda de premsa durant totes les explicacions necessàries sobre el cas Negreira i ha afegit que ni la Fiscalia ni la Policia han informat al club que se l'estigui investigant.
I avui torna a la Champions. El Real Madrid visita el Liverpool en l'anada dels vuitens de final enmig del dol d'una de les seves figures llegendàries.
Aquest matí ha mort Amancio Amaro als 83 anys. Amancio va vestir la samarreta blanca durant més de 14 temporades i va ser designat president d'honor després de la mort de Paco Gento.
I avui, en el temps de la cultura, marxarem fins a Vidreres. Això és a la selva, on ja fa una hora que mengen el tradicional ranxo de Carnestoltes, una sopa que es prepara amb el menjar que han anat donant les persones durant el cap de setmana de Carnaval i que és la recta final dels actes d'aquesta festa.
Vidreres, el que ha de ser és el fonament, però encara no sabem ben bé com s'articularà. El que volem és portar especialistes en aquí que ens expliquin quin camí hem de seguir.
El president de l'associació que organitza aquest acte, Jordi Preses, vol impulsar una candidatura perquè es declari la festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El ranxo avui no només es menja Vidreres, sinó que el municipi de Ponts, això és a la Noguera, està previst que reparteixin entre 10.000 i 12.000 racions de ranxo. A Cultura escoltarem a la cap de cuina del ranxo de Ponts, que ens explicarà com es fa i què porta aquesta sopa tradicional.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. meteorològica que ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica marcada per la nuvolositat entre variable i abundant i també pel risc de ruixats, de precipitacions. N'hem tingut alguns en començar la jornada i en tindrem també de cara a la tarda, especialment comarques de Ponent i també cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Precipitacions de curta durada, poca quantitat d'aigua, però tinguem-ho en compte perquè plourà, tot i que de forma molt dispersa. Atenció també que aquestes pluges, algunes poden ser en forma de fang. Les temperatures màximes més baixes que en dies anteriors, però encara valors màxims entre els 14 i els 19 o 20 graus, que són temperatures superiors a les normals, tot i que els propers dies han de baixar, s'han de normalitzar i fins i tot de cara al cap de setmana temperatures per sota de les normals per l'època de l'any. Demà tindrem força més núvols, ruixats que seran una miqueta més extensos al matí cap a les comarques de l'interior i del prelitoral i a la tarda poden afectar qualsevol indret del país.
L'Audiència de Barcelona decideix mantenir l'exfutbolista brasiler del Barça, Dani Alves, en presó preventiva per la suposada agressió sexual comès el passat 30 de desembre en una discoteca de Barcelona. D'aquesta manera, el jutge fa cas a les demandes que havien fet tant la Fiscalia com l'acusació particular que van demanar que continués tancat.
L'exjugador del Barça està en presó preventiva des del 20 de gener. El jutjat ha rebutjat la petició de la defensa d'Alves, que va demanar deixar-lo a llibertat amb mesures cautelars, com ara la retirada del passaport o la col·locació d'una pulsera telemàtica per controlar els seus moviments. També va argumentar que l'exfutbolista tenia activitat econòmica i empresarial a Barcelona i que des d'un principi va col·laborar amb la justícia.
En la resolució d'avui, el jutge de l'Audiència de Barcelona considera que sí que hi ha risc de fugida i apunta que és cert que va col·laborar inicialment amb la justícia sabent que podria ser detingut i que va entregar mostres del seu ADN, però creu que això podria ser perquè desconeixia l'abast de la investigació i els indicis de criminalitat.
D'altra banda, el jutge nega l'arrelament que esgrimeix la defensa i recorden que és futbolista d'èlit i que ha jugat en diversos equips de tot el món. També subratllen que la instrucció ha anat ràpida i és previsible que aviat sigui completat el sumari, motiu pel qual creuen que la presó provisional pot mantenir-se sense arribar als màxims legals previstos.
En el seu recurs de defensa, l'advocat d'Alves va assenyalar diverses debilitats de les proves que pesen contra el futbolista i argumentava que aquest és un motiu més pel qual l'exjugador del Barça li interessa estar en llibertat durant la fase d'instrucció per poder demostrar la seva innocència.
En concret, va argumentar que les imatges de les càmeres de videovigilància de la discoteca entre les 3 i 20 de la matinada i les 3:40 demostren que la zona VIP era un espai festiu i obert i que no es pot sostenir que hi hagués intimidació ambiental. Així mateix afegeix que la denunciant va anar al lavabo on s'hauria produït l'agressió sexual després d'Alves i de forma voluntària.
En tot cas, en l'escrit, l'Audiència conclou que els indicis d'agressió sexual són diversos i no parteixen només de les declaracions de la denunciant. Per això citen en aquesta interlocutòria els testimonis de les acompanyants i del personal de la discoteca, previs i posteriors a l'entrada de la noia en el lavabo. Més coses encara en l'àmbit judicial, perquè hi ha novetats en el cas d'Helena Jubany. El jutjat que investiga el crim de la bibliotecària de Sabadell morta el desembre de l'any 2001 torna a investigar ara el primer acusat, que és Santi Laiglesia. Laiglesia és, de fet, segons la família de Jubany, el principal sospitós del crim i ja va estar investigat en la primera causa, que es va arxivar el 2005 per falta de proves.
Ara el jutjat de Sabadell que porta el cas torna a imputar-lo i li demana proves d'ADN per comparar-les amb les mostres que es van trobar al jersei de Jubany. L'advocat de la família de Jubany, Benet Salelles, assegura que les proves d'ADN poden ser claus per resoldre el cas.
Però estem amb un material que hem pogut obtenir, no, l'any 2022, que no havia estat valorat en el moment inicial i que pot ser una prova absolutament determinant de cara a resoldre el cas de l'assassinat d'Helena Jubany.
El jutjat que porta el cas demana aquestes proves després que les mostres biològiques de l'actual investigat, Xavi Jiménez, no coincideixin amb les de la víctima. Jiménez va ser imputat recentment després que un informe cal·ligràfic determinés que hi podria haver indicis de l'autor d'una part dels escrits anònims que Jubany va rebre poc abans de morir.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Tres qüestions us explicàvem també en la portada. L'any que ve és molt possible que ja no calgui treure els líquids i els portàtils i aparells electrònics de l'equipatge per passar els controls abans de pujar a un avió. Aena té previst instal·lar a l'aeroport del Prat i també a Barajas un nou sistema d'escàners amb rajos X en tres dimensions.
La tecnologia permetrà inspeccionar els equipatges dels viatgers sense necessitat d'obrir-los gràcies a la tecnologia del nou sistema de detecció d'explosius per equipatge de cabina. Aquests sistemes són equips amb tecnologia de rajos X que generen una imatge de 3D, la qual cosa facilita la inspecció dels equipatges i ja no s'hauran de treure els dispositius electrònics en safates separades ni tampoc els líquids de bosses de plàstic per passar el control.
De fet, no serà l'únic país perquè aquests escàners ja s'estan provant ara en diferents aeroports del Regne Unit. I per parlar de com s'ha rebut això en el sector aeri d'Espanya, aquest nou sistema d'Aena, podem saludar a aquesta hora el Daniel Escotado. Ell és pilot i membre també del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries. Senyor Escotado, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies.
Aviam, com valoreu vostès els canvis de seguretat que Aena vol implantar tant al Prat com a Barajas com a prova pilot a partir de l'any que ve?
Pues muy positivamente, sobre todo porque van a permitir que sea más sencillo el acceso a los pasajeros hasta los aviones, que hasta ahora se formaban unas colas a veces kilométricas en el control, y esto pues se va a eliminar. Así que manteniendo la seguridad, así que lo vemos algo muy positivo, la verdad.
Uh-huh. En què consisteix concretament aquest nou sistema de detecció d'explosius per a l'equipatge de cabina i en què es diferencia amb el que es feia fins ara?
Sí, bueno, los rayos X que tenemos hasta ahora son, por decirlo así, 2D o bidimensionales. Esto es algo más parecido a cuando uno va al dentista y le hace una tomografía, así que sale toda la mandíbula y entonces se puede ver completo. Pero encima pues lleva incorporado unos algoritmos que permiten detectar tanto en los líquidos como en los propios materiales de un portátil o de una tableta si podrían ser explosivos. Así que pues no va a hacer falta ya que los saquemos, en principio de nuestro equipaje de mano, ni la limitación que teníamos de 100 mililitros hasta ahora. Así que pues la tecnología, como ustedes decían, ya viene siendo utilizado tanto en Estados Unidos, en Atlanta y en Chicago, como en el Reino Unido. Yo espero que el año que viene ya funcione tanto en el Prat como en Barajas. Mm.
Però, per tant, també s'elimina, com deia ara, el límit de 100 mililitres de parts líquids amb aquest nou sistema.
Exacto. Esto venía todo por un asunto que ocurrió en 2006, que se... pues una conjura yihadista de estas que hubo en aquellos años, que se encontró que querían, pues, introducir líquidos que luego los mezclaban. Y entonces podían hacer un explosivo, limitar la cantidad de líquido máximo que se podía llevar, pero ahora con este nuevo sistema que puede detectar el tipo de líquido, pues no va a hacer falta, como hasta ahora, sacarlo en una bolsa de plástico transparente, algo que pues era muy latoso para los pasajeros.
Uh-huh. ¿Y las garantías de seguridad son las mateixes que amb el sistema que s'utilitzava fins ara?
Las mismas, si no superiores, ya que no solamente el sistema 3D, sino son unos algoritmos que permiten detectar la composición de lo que lleva uno en los portátiles también, por ejemplo, las baterías y el tipo de cableado que tenemos. Así que van a aumentar la garantía de seguridad, porque es cierto que la garantía de seguridad es que no llegue al avión nada que pueda ser peligroso. Por eso hasta ahora, pues estas colas y estos problemas que hemos tenido.
Uh-huh. Ja per acabar, senyor Escotado, vostè que porta molts anys ja en el sector, com ha canviat la seguretat en l'accés en els avions en tot aquest any?
Ay, bueno, las cosas van mejorando, ha sido muy duro, pues bueno, a partir de los atentados que tuvimos, tanto para los pasajeros de las Torres Gemelas de los pasajeros, como para los pilotos, se ha aumentado muchísimo la seguridad, pero es verdad que es necesario para poder seguir volando en el medio más seguro que existe, que es la aviación, y ahora mismo, pues claro, tenemos que dar pasos hasta para que vuelva a ser sencillo acceder a un avión. No puede ser que solo lo sea acceder a un tren, tiene que serlo también un avión.
Per tant, ens podem imaginar ara que el control d'accés pugui ser semblant al de, per exemple, quan vas a agafar un AVE, que no passes un control tan estricte?
Yo solamente sueño con que eso ocurra. No depende de nosotros, pero vamos, yo, ese es mi sueño.
Doncs, senyor Daniel Escotado, pilot i membre del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, gràcies per atendre'ns avui per valorar aquesta notícia, aquest nou sistema de control que es posarà en marxa als aeroports a partir de l'any 2024. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vostè. Hasta luego y buenas tardes.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses. Les declaracions d'alguns testimonis acrediten que Isaías Herrero va presentar pressupostos falsos a la Institució de les Lletres Catalanes. Durant la quadra de sessió del judici contra Laura Borràs, la Fiscalia ha mostrat diversos pressupostos que Herrero va fer amb diversos noms d'alguns testimonis que han declarat en la sessió d'avui. Unes factures que els mateixos testimonis han negat haver autoritzat Herrero perquè les fes. Anem cap al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. És el cas del cunyat Herrero. Haver donat les seves dades a l'acusat per presentar pressupostos ni haver autoritzat a que ho fes. Ho assegura també mentre li ensenyava factura pel seu nom i deia un altre testimoni ha reconegut. Li va demanar fer factures de menys a nom seu i ella s'hi va negar.
Em va comentar que n'estava a fer factures menors de 18.000 euros, crec recordar. És que fa molts anys, això. Però que és que jo acabava de començar, a més, vull dir, no en tenia ni idea i li vaig dir que jo no volia fer factures de res, que jo no facturava aquestes quantitats i que, a més, no semblava legal, vaja.
O sigui, que ell li va demanar de poder facturar amb nom seu, però vostè li va dir que no.
Sí.
Tenia un problema.
També han declarat membres de cooperatives que van fer factures per a Herrero per als projectes de la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Javier Moro, administratiu d'una de les empreses implicades en el cas, Freelance, i un segon testimoni, ha detallat que Herrero no apareix a les factures perquè així ho va demanar el propi acusat.
Li consta a vostè si el senyor Isaías pedia que no constara su nombre en les factures?
O sea, si no sale el nombre es que lo tuvo que pedir, está claro.
Si no sale el nombre es que tuvo que pedirlo.
Sí.
També han declarat responsables informàtics i projectes de la Institució de les Lletres Catalanes quan la líder de Junts n'era directora entre el 2013 i el 2017.
Gràcies, Sílvia. D'altra banda, el govern desplegarà l'atenció integrada social i sanitària a 7 territoris de Catalunya. Això vol dir que en un únic professional coordinarà el cas d'una persona que tingui múltiples patologies i d'aquesta manera es garantirà una millor atenció al pacient, Judit.
El nou pla anirà dirigit sobretot a la gent gran que viu sola i té més d'una patologia i en casos d'infants amb un alt grau de dependència. Ho explica el conseller de Drets Socials, Carlos Campuzano.
En aquesta primera fase, centrats molt a l'atenció domiciliària de les persones grans amb necessitats socials i sanitàries i també amb el salut mental, infantojuvenil i necessitats.
Per exemple, una persona que té 80 anys, viu sola i té artrosi, insuficiència renal i cardíaca, a partir d'ara el seu cas serà coordinat per un únic professional perquè sigui més fàcil tenir un seguiment del seu estat de salut. Fins ara potser es trobava que era atès per més d'una desena de professionals sanitaris i de serveis socials sense un pla de treball compartit. El nou pla es desplegarà a Amposta, Barcelona, el Prat de Llobregat, la Garrotxa, el Ripollès, Manresa i Osona.
D'altra banda, també sobre el govern demà, sobre una nova convocatòria d'ajuts al lloguer pels menors de 36 anys que es van quedar fora del bo jove per falta de pressupost.
La convocatòria està dotada amb 6,7 milions d'euros i es podrà demanar a partir de dimecres. Només la podran sol·licitar els més de 3.600 joves que es van quedar sense rebre l'ajut a la primera convocatòria perquè amb l'alta demanda es van esgotar aviat els 29 milions d'euros previstos. Aquest nou ajut extraordinari té els mateixos requisits que la convocatòria anterior, de manera que el podran demanar als menors de 36 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer, d'un pis o una habitació, que tinguin un salari màxim de 23.600 euros i que el lloguer no superi els 950 euros al mes. En funció de l'esforç econòmic que suposi el pagament de lloguer, el govern pagarà imports d'entre 20 i 250 euros al mes.
A tot això, als joves aquí ja se'ls va concedir l'ajuda anterior. El govern ha informat que començarà a cobrar-la a partir d'aquesta setmana. Fent un cop d'ull ara a Madrid, el govern espanyol descarta que s'apliquin per ara més mesures per rebaixar el preu dels productes bàsics. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha augurat que aviat hi haurà una davallada dels preus dels aliments, però no ha concretat quan l'anotarem els consumidors en el cistell de la compra. En aquest sentit, el president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Francesc Reguant, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que els preus dels aliments només s'abaixaran si s'acaba la guerra a Ucraïna.
A banda, Reguant també ha criticat el desconeixement per part del govern espanyol a l'hora de prendre mesures per abaratir costos.
En comparació amb el que es pensava fer, primer es va pensar en topar los precios, després es va pensar en posar un impost a les grans superfícies. Les dues mesures, aquestes dues, eren mesures de desconeixement absolut de com funcionen els mercats alimentaris a casa nostra i, de fet, a nivell global.
L'economista ha explicat que els mercats alimentaris estan formats per una cadena desigual i asimètrica on les poques distribuïdores que hi ha es fa la competència entre elles per abaixar preus i, per tant, si el govern obliga a reduir preus, això acabaria repercutint tant en el sector primari com també en el sector de la transformació.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Tornant ara a Catalunya, el conseller d'Universitat Joaquim Nadal avisa que les universitats que no facin les proves d'aptitud personal necessàries per accedir als graus d'educació quedaran fora del programa per millorar la formació de mestres, del qual formen part totes les universitats catalanes.
Nadal ho ha apuntat després que les universitats Blanquerna, Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya hagin expressat que no demanaran més les proves d'aptitud personal als nous estudiants. Des de la Universitat Ramon Llull expliquen que les proves s'hauran de passar durant el primer curs, però no abans. La decisió no ha estat ben rebuda per les altres universitats catalanes que consideren que suposa un greuge entre estudiants.
I precisament sobre això, el degà de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Blanquerna, Ramon Llull, Jordi Riera, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Estel que no estan en contra d'aquestes proves d'aptitud personal i que les seguiran demanant, però que sí que les reorientaran perquè no siguin una barrera per accedir als estudis.
El degà ha detallat que si un alumne entra amb una deficiència en algun dels dos àmbits en què es demanen les proves, el requeriment que farà la universitat és que aquesta persona, al llarg del seu primer curs, haurà de superar l'exigència del nivell mínim. Ho ha dit en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel.
És que el primer curs, en el marc de dues assignatures que estan en el pla d'estudis, li serà requerit l'aprovat d'aquesta prova. Si no porta l'aprovat d'aquesta prova, el mateix sistema, el mateix pla d'estudis, li exigeix o bé que es torna a presentar següents convocatòries a les parts fins que finalment les aprova, o la mateixa assignatura li regula un examen ad hoc d'aquest mateix nivell, exactament del mateix nivell.
El degà ha exposat que no hi ha cap certesa que demostri que les proves siguin un bon filtre de cara a tenir els millors candidats i ha reiterat que les universitats han de donar oportunitats i no retirar-les.
Recordem que les proves d'aptitud personal es fan a banda de la selectivitat i que són necessàries per accedir a una carrera d'educació. Aquestes proves es requereixen a Catalunya des de fa 8 anys i també són necessàries per estudiar a les Illes Balears. Més coses. Recordaran que fa uns dies us vam explicar en aquest mateix programa que la Fundació Arrels, en col·laboració amb un grup d'estudiants, va sortir al carrer a detectar elements arquitectònics que dificulten a les persones sense llar dormir al carrer per les nits. Doncs bé, ja hi ha balanç oficial i Arrels ja ha detectat 334 punts a les ciutats que dificulten la vida als homes i dones que viuen als carrers de Barcelona i també de l'Hospitalet de Llobregat.
Durant gairebé dues setmanes, mig miler d'estudiants es van dedicar a localitzar i fotografiar aquests elements, que poden ser portals blindats amb reixes, boles de formigó a l'entrada dels pàrquings, esglaons amb punxes a l'aparador de comerços o bancs individuals al carrer. De fet, el director de l'associació, Ferran Busquets, ja va explicar en una entrevista aquí a l'Estel Migdia que aquests punts encara fan que les persones sense sostre se sentin més rebutjades per part de la societat.
Al final, la sensació és que ens molesta que hi hagi una persona que dorm al carrer, també hi ha aquest estigma que tenim, de si tal carrer és perquè vol, i al final pues, es fiquen aquests elements, que sovint no és que es fiquen elements no ho fer perquè estiguin allà realment impedint el pas o situacions d'aquest tipus, sinó que normalment és qüestions més aviat o estètiques o de prejudicis.
Ara tots aquests elements es poden consultar en un mapa digital que Arrels va crear el 2018 i que continua obert a la col·laboració ciutadana. En total hi ha 540 punts diferents a tot Catalunya.
Canviant de qüestió, un any després de l'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, a Catalunya ja hi ha més de 21.500 persones refugiades. És el segon territori espanyol amb més refugiats després del País Valencià.
En aquest temps ja s'han escolaritzat uns 5.000 infants, 630 persones han formalitzat un contracte de treball i dels gairebé 200 menors d'edat no acompanyats que van arribar a Catalunya, 159 ja estan en una família d'acollida.
Avui, encara sobre aquest conflicte entre Rússia i Ucraïna, ha parlat el mateix president rus, Vladimir Putin, en el seu discurs anual que fa davant els russos. Putin ha desafiat els països occidentals i diu que com més armes envien a Ucraïna, més hauran de fortificar les fronteres russes.
A més, també ha acusat els Estats Units d'haver començat la guerra desplegant tropes militars per tot el món i assegura que tenia la certesa que el 2022 començaria una operació al Donbass. Per això ha dit textualment que els occidentals van desencadenar la guerra i Rússia l'únic que va fer va ser defensar-se. També ha culpat el poble d'Ucraïna d'ocupar Rússia i de destruir la seva indústria i tota la seva riquesa.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim ara un repàs de notícies més breus. Comencem a Martorelles, on la plantilla i la direcció d'Amazon arriben a un preacord per tancar la planta a canvi de recol·locar uns 300 empleats al centre que la companyia té al Prat de Llobregat.
També es preveu una bonificació per als treballadors que optin per als trasllats als centres de Saragossa i Figueres. En aquest cas percebran una paga de més de 100.000 euros, 4.850 dels quals s'ingressarien en una única nòmina. La resta, 2.400, quedarien repartits en un any sempre i quan seguissin treballant per l'empresa durant aquest període. D'altra banda, per als qui no s'acollin a cap de les dues opcions anteriors, s'ha establert un règim d'indemnitzacions de 33 dies més 375 euros per any treballat. Es preveu que la plantilla ratifiqui l'acord en assemblees que es faran dijous i dissabte al mateix centre de Martorelles.
I els Mossos d'Esquadra han confirmat a Ràdio Estel que encara queden persones a la festa il·legal que s'està fent des de divendres a Sarral, però que, mica en mica, ja s'està desmuntant.
Els agents expliquen que no es veuen moltes persones, que ja no hi ha música i que esperen que la rave acabi definitivament avui. El dispositiu policial no ha canviat, continuen fent controls d'alcohol i de drogues a les persones que marxen de la festa il·legal.
D'altra banda, aquesta matinada, una persona ha quedat hospitalitzada després d'intoxicar-se per inhalar CO2 en un habitatge de Berga.
Segons informen els bombers, cap a les dues han assistit una persona que estava inconscient a l'interior de la casa. En revisar-la, han comprovat que en una habitació hi havia un generador de benzina per donar electricitat a l'habitatge i que hi havia manca d'oxigen. La víctima ja està traslladada a l'hospital.
I també aquest dilluns un treballador ha mort durant el muntatge del Congrés del Mòbil a la Fira de Barcelona.
Segons ha informat l'empresa organitzadora del Mòbil, els fets haurien passat mentre l'home descarregava material pesat d'un camió. De moment, però, es desconeixen les causes que, segons apunta Fira de Barcelona, s'estan investigant. Després de l'accident, el treballador va ser traslladat a l'hospital, on va morir poc després per les ferides greus que patia.
I un home ha entrat a la presó acusat d'assaltar a vianants amb una motocicleta robada al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.
L'home va cometre una gran quantitat de robatoris violents fins al punt que en l'interval de mitja hora d'un mateix dia va protagonitzar 3 assalts. Des del 13 de gener fins al 17 de febrer, quan se'l va detenir, l'home hauria comès 28 delictes, 13 robatoris amb violència, intimidació i altres delictes menors.
I acabem a Blanes, on un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per abusar sexualment d'una nena de 5 anys.
L'acusat ha reconegut que va fer tocaments als genitals a la petita i després es va baixar els pantalons i la va obligar a tocar-li el penis. El processat no haurà d'entrar a presó perquè no té antecedents i es compleixen els requisits legals per suspendre l'execució de la condemna.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Dos quarts de tres de la tarda obrim el repàs de la informació local i comarcal a les Gavarres i a Rocacorba, on la Generalitat ha declarat l'emergència cinegètica en aquests massissos, amb l'objectiu de reduir en un 70% la densitat que hi ha de senglars.
Dels 16 porcs senglars que hi ha actualment per quilòmetre quadrat, es vol arribar a una mitjana d'entre 4 i 5. Per aconseguir-ho, finals de maig es volen capturar més de 6.700 exemplars en aquestes dues àrees boscoses que abasten més de 87.000 hectàrees. La directora general d'Ecosistemes Forestals, Anna Senitges, diu que la prioritat és reduir els danys que provoca l'espècie damunt l'agricultura i ja avança que si, quan acaba la declaració, no s'ha assolit el llindar de captures, el departament actuarà.
A 31 de maig es farà la valoració de si s'han arribat aquestes captures i, sobretot, si hem aconseguit reduir els danys. I en el cas que no sigui així, en aquelles zones on hi seguim tenint danys, nosaltres actuarem. I actuarem amb els nostres efectius. Quins són aquests nostres efectius? Doncs a nivell de Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, doncs tenim diferents equips de camp que ens poden donar suport.
Marxem ara cap a la Vall d'Aran, que han demanat a la Generalitat un centre cultural per donar suport a les associacions d'aquest territori aranès. El centre es faria en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Vielha-Mijaran.
La construcció d'un centre cultural és una petició històrica de la Vall d'Aran. Ara el Consell General i l'Ajuntament de Vielha han elaborat de manera conjunta una proposta per situar-lo al conegut com a aparcament dels militars. La idea és comptar amb un equipament polivalent amb diversos espais destinats a diferents activitats relacionades amb la cultura i la llengua. La proposta inclou aules per a impartir cursos i tallers formatius de diferents temàtiques, un centre d'aranès dedicat a la promoció i la normalització de la llengua, un espai per a l'Arxiu General de l'Aran, la biblioteca, una sala polivalent per actes escènics i musicals que també serveixi per acollir fires i congressos i un conjunt d'espais per a exposicions i actes oberts.
I a Santa Coloma de Farners, durant el segon semestre d'aquest mateix any, podria reobrir ja definitivament la piscina municipal coberta.
La piscina va tancar de forma sobtada a principis del mes d'agost, després que l'empresa que la gestionava anunciés el tancament de l'equipament. Ara l'Ajuntament preveu fer una prestació de servei temporal mentre prepara el futur model de gestió que aposta per subcontractar una empresa. El govern calcula que uns 500 usuaris s'inscriguin a la piscina un cop torni a obrir. Malgrat tot, la reobertura no serà possible fins que no s'aprovi el pressupost municipal d'aquest any, que el govern local encara no ha presentat ni tampoc ha portat a votació. L'alcalde del municipi, Joan Martí, ha avançat que possiblement es podrien presentar a principis de març i una vegada estiguin aprovats, es podrà tirar endavant la reobertura.
I acabem aquest recorregut al Prat de Llobregat, on s'ha estrenat un nou servei de vehicles elèctrics compartits destinats tant als treballadors municipals en els seus desplaçaments que han de fer per motius de feina com també a la ciutadania per als usos particulars.
Per ara, la flota compta amb 8 cotxes, però l'Ajuntament ja ha anunciat que preveu ampliar-la fins a 12 en els pròxims mesos. De moment, el govern ha anunciat que durant les dues properes setmanes el servei només el podrà fer servir la plantilla de l'Ajuntament, però un cop finalitzat el període de prova, el servei s'obrirà a tothom que viu o que treballa al Prat. Els vehicles estaran estacionats a la via pública en 4 espais habilitats per l'Ajuntament arreu del municipi i que compten amb un total de 18 punts de recàrrega. Els cotxes es podran reservar a través de l'aplicació del mòbil al Prat Car Sharing i la tarifa del servei és de 3,15 euros per hora o de 31,50 per dia.
Gràcies, Judit. 2:34 als esports. Informació esportiva encapçalada un dia més pel serial del cas Negreira. Per tant, recopilem, Anna, on ho vam deixar i actualitzem amb el que ha sortit avui.
Sí, anem a pams perquè amb desordre pot arribar a ser un embolic. I us explicàvem que el diari El Mundo treia a la llum un correu electrònic on el Barça es feia el sort quan l'oficina antifrau li va preguntar sobre uns pagaments a l'empresa Desnil 95, propietat de l'exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, Enríquez Negreira. En aquest mail es podia llegir: no tenim contracte, ho diem o ens fem els tontos. Així que la junta gestora, la d'aleshores, va decidir tirar pel dret i llançar la pilota a la teulada d'Enríquez Negreira, argumentant que el que demanava Hisenda era informació privada. Això és el que us explicàvem ahir, i el que hem sabut avui és que l'advocat de l'excol·legiat ha presentat un informe mèdic al·legant que el seu client té un principi d'Alzheimer, fet que podria no tenir responsabilitat penal en cas que la fiscalia porti el cas davant d'un jutge depenent del grau de la malaltia. D'altra banda, el president de la Lliga, Javier Tebas, va advertir ahir a la porta que si no era capaç de donar explicacions convincents sobre els pagaments, hauria de plegar. Escoltem-lo.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros, otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el Comité Técnico de Árbitros, ¿no?
I la porta avui li ha respost en un acte al Camp Nou sobre la seguretat i el protocol de drons a l'estadi, i això és el que li ha dit.
Aquest desig que té el senyor Tebas de que jo deixi de ser president del Barça, doncs, home, no li donaré el gust. No li donaré el gust perquè el Futbol Club Barcelona és dels seus socis i sòcies.
Després d'això, la porta s'ha quedat a gust i escoltem el que li ha dit una altra vegada a Tebas.
El senyor Tebas ja ha sortit a la palestra un cop més. Alguns de vostès ja ens van avisar que, doncs, semblava que el senyor Tebas estava promovent una campanya reputacional contra el Barça i contra la meva persona. Ara ja s'ha tornat a treure la careta. Vull recordar que és una persona que en la seva trajectòria, doncs, ja ha mostrat el seu antibarcelonisme, aquesta fòbia, aquesta obsessió que té amb el Barça. Si em remonto l'any 2005, ja no volia que jugués el Messi amb el Barça.
Que s'ha tret la careta i que és antibarcelonista. A més, també ha dit que en el seu primer mandat aquests serveis es feien amb el suport documental i audiovisual corresponent i que el que es va fer després de ser ell president està sota investigació. I com ha acabat el discurs de la porta? Doncs amb una amenaça.
Qui es dediqui a embrutar o intenti embrutar la història del Futbol Club Barcelona tindrà una resposta des del club contundent. Contundent tant com calgui.
El president blaugrana també ha dit que molt aviat faran una roda de premsa per explicar tota la informació d'aquests últims anys.
Déu-n'hi-do el que ha dit Laporta. I mira, encara sobre el cas Negreira, diversos clubs de la Lliga han demanat també explicacions.
Concretament, les han demanat la comissió delegada de la Lliga, que està composta per l'Atlètic de Madrid, el Llevant, el Sevilla, el Betis, la Reial Societat, el Cádiz, el Getafe, el Villarreal, Tenerife, l'Alavés, l'Eibar, les Palmes, el Lugo i l'Osca. Per tant, ni Barça ni Madrid. L'Espanyol ja ho va fer a través d'un comunicat on exigien una actuació excepcional a l'hora d'aclarir el que realment ha passat i, si fes falta, depurar les responsabilitats corresponents.
I més a més, no s'acaben els problemes per per al Barça perquè l'equip de rugbi podria anar quedar desqualificat de la Copa del Rei.
I tot bé perquè el Cisneros ha denunciat una presumpta alineació indeguda en l'última jornada de la Divisió d'Honor. Els blaugranes van perdre a domicili per 25-23 i gràcies al bonus defensiu van acabar la primera fase de la temporada cinquens amb 34 punts. Si es confirmés aquesta alineació indeguda, el Cisneros s'emportaria el bonus ofensiu i acabaria la primera fase amb 34 punts, mentre que el Barça es quedaria amb 31 i no es trobaria entre els 6 millors de la Lliga. El format d'aquesta competició és similar a la del bàsquet i només juguen al torneig del CAO els 6 primers de la classificació i, a banda, són els que juguen pel títol de Lliga. Ahir s'havia de fer el sorteig corresponent a la segona fase de la competició, però la Federació Espanyola l'ha aturat pel recurs presentat pel Cisneros.
I ara sí, pel que fa a tornar al terreny esportiu aquest vespre, el Real Madrid torna a la Lliga de Campions. Ho farà contra el Liverpool en el partit d'anada dels vuitens de final.
I per aquesta trobada, Carlo Ancelotti recupera Benzema, que va ser baixa l'últim partit contra l'Osasuna. Per contra, qui no ha entrat en la convocatòria són els lesionats Mendy i Mariano, i tampoc Toni Kroos i Tchouaméni, que tenen grip. Com a reforços, Ancelotti ha inclòs a la llista els joves del filial Sergio Arribas, Álvaro Rodríguez i Mario Martín, el tècnic. Sap que no serà una eliminatòria fàcil, però confia en el seu equip.
Volvemos bien, con ilusión, la gana de hacerlo bien, como lo hemos hecho el año pasado, teniendo en cuenta que es una eliminatoria muy complicada, que no es solo este partido, que tenemos que hacerlo bien, también el partido de vuelta, entonces, pero prevale la ilusión de empezar de nuevo esta competición.
L'anada d'aquesta eliminatòria jugarà a les 9 del vespre.
Pensa que qui no serà present en aquest partit és el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha decidit quedar-se a la capital espanyola per assistir a la capella ardent de Mancio Amaro.
Sí, l'exjugador, que va vestir la samarreta blanca durant més de 14 temporades i va guanyar 9 lligues i 3 copes d'Espanya, ha mort aquest matí als 83 anys. La llegenda blanca es va convertir en el pare futbolístic de la Quinta del Buitre, formada, entre altres, per Emilio Butragueño, Michel Sanchís i Pardeza.
Canviant de qüestió, en bàsquet femení, la capitana del Cadí, la Seu, Ariadna Pujol, deixa de vestir la samarreta blanca i blava.
El club i la jugadora han arribat a un acord per rescindir el contracte que els unia a petició de l'escorta. De moment no s'ha revelat quin serà el seu nou equip, però tot apunta que demà es farà oficial. Dient que el Cadí jugarà a casa el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocopa contra el Galatasaray a les 7 de la tarda i assumirà aquest repte transcendental per la història del club sense la capitana. Ariadna Pujol ha defensat durant més de 5 temporades la samarreta del Cadí i ha jugat un total de 172 partits oficials.
I en futbol sala aquest vespre, el Barça buscarà el bitllet per a la semifinal de la Copa del Rei i ho farà contra el Jaén.
L'eliminatòria, que començarà a 8:45 del vespre, és de partit únic i el Barça, que juga a casa, rebrà un dels rivals que ve de guanyar la Supercopa. Escoltem el jugador blaugrana, Sergio González.
El Jaén ara mateix és el rival més perillós de tota la Lliga. Anímicament estan en un moment molt top perquè venen de ser campions de la Copa, merescudament. Són molt perillosos, però nosaltres som el Barça, juguem a casa. Una eliminatòria que és a un partit només, aquí al Palau, ens hem de fer forts, això ha de ser un fortí i espero que els podem superar.
I com arriben tots dos equips? Doncs mira, el Barça va patir els vuitens de final, però finalment va poder superar el Saragossa a la pròrroga i també ve de perdre l'últim partit de Lliga contra el Pozo Murcia. Pel que fa al rival, el Jaén ve d'encadenar 5 victòries seguides a totes les competicions. Avui, a més, també es decidirà el partit de quarts de final entre el Palma Futsal i el Noia.
I avui, d'altra banda, també hi ha jornada europea d'handbol. El Freiking Granollers s'enfronta a l'esquerra a la Lliga Europa.
Tot i ja estar classificats pel play-off, els vallesans buscaran recuperar sensacions després de l'última derrota a Europa contra l'Sporting. El rival, l'Esquern, també buscarà guanyar per assegurar-se la plaça a la següent ronda, ja que actualment és quart i podria quedar a les portes. El partit es jugarà a 6:45 de la tarda.
I acabem la informació esportiva amb dos apunts breus. Més d'una trentena de països demanen al Comitè Olímpic Internacional que prohibeixi que esportistes russos i bielorussos puguin participar als Jocs Olímpics que s'han de celebrar a París l'any que ve.
Entre els països sol·licitants hi ha l'anfitriona, França, que ha lamentat que tant els esportistes russos com bielorussos puguin participar com a neutrals, mentre que són recolzats i finançats pels seus estats i asseguren que la presència d'aquests esportistes als Jocs seria una senyal de violència i d'impunitat.
I d'altra banda, pel que fa al tenis, el valencià Pedro Martínez ha passat ronda del torneig de Rio de Janeiro després de superar el xilè Cristian Garín per 2 sets, 7-6 i 6-4.
D'altra banda, l'actual número 2 del món, Carlos Alcaraz, que ve de guanyar el torneig de Buenos Aires, s'enfrontarà al brasiler Mateus Alves cap a les 11 de la nit.
Gràcies, Anna. Minutets, encara no hi tancarem el programa. Avui, però, ho farem, com sempre, també amb la repàs de la informació cultural.
No,
Olma Giró,
és una
bona
excepció.
Tarda.
Bona tarda, com
no,
sempre, no?
No és una excepció, és com sempre.
I el que comença a ser com sempre és el que parlarem avui, no, ja, al final. Sort que queda poc.
Com sempre, no, com aquests últims dies que hem parlat del Carnaval.
Exacte.
I avui hem de marxar cap a Vidreres. Això és a la Selva, perquè ja fa més d'una hora que els veïns d'aquesta població mengen el tradicional ranxo de Carnestoltes, que a mi m'hauràs d'explicar què és això, perquè no ho sé.
Ara t'ho explico. Tu tira i jo després...
Sembla que és una
tot.
Sopa, no?, que es prepara amb el menjar que
però
han anat
si ho
donant
explicat, Xavi, no?
Les persones durant el cap de setmana i que és la recta final dels actes de Carnaval, vaja, que és que buida la nevera durant aquest cap de setmana.
Bàsicament, és que totes les persones porten els aliments que els hi sobren. Ara explicarem, però, quins aliments té. És a dir, són els bàsics que tothom acostuma a tenir la nevera i que moltes vegades ens poden arribar a caducar, se'n poden aprofitar molts, però n'hi ha com uns base, uns estrelles que sempre ha de portar el ranxo. La cap de cuina ens ho explicarà, ja veuràs.
Vinga,
ara ho portarem.
Poc a poc, anem a pam.
És una sopa tradicional i a més aquest any a Vidreres hi ha una novetat i és que compta amb una nova parola. D'acord? I n'hi haurà 29 aquest any, que des de primera hora del matí doncs fan xup-xup per servir, atenció, als 3.000 litres de sopa a tothom qui ho vulgui. A més, Xavi, la intenció dels organitzadors és impulsar una candidatura per declarar els ranxos, aquesta sopa tradicional que posa com el punt i final a les festes de Carnaval, i també les sopes, patrimoni immaterial de la humanitat, de la UNESCO.
Són paraules majors, ja, eh?
Home, clar que sí, jo crec que ho aconseguiran. Llavors, què fan? Doncs els organitzadors volen que tota l'estratègia per ser patrimoni material de la humanitat doncs es consolidi en la propera i, de fet, la desena trobada de, que es diu, sopes històriques, escudelles i ranxos, que a més és una trobada que es farà a Vidreres, es farà al novembre, i ho detalla tot això el president que organitza aquest acte, que és en Jordi Presas.
Vidreres, el que ha de ser és el fonament, però encara no sabem ben bé com s'articularà. El que volem és portar especialistes en aquí, que ens expliquin quin camí hem de seguir. També volem portar gent o altres àmbits que han aconseguit ja ser patrimoni UNESCO, tant d'Andorra com de Catalunya, que ens expliquin la seva experiència i nosaltres poder treure les conclusions de quin ha de ser el camí per poder-hi arribar.
Doncs... com estem escoltant amb la campana del poble sonant i tot, eh? És molt, molt rural, això. Doncs res, doncs, aquesta serà, no, part de l'estratègia perquè les escudelles, els ranxos i les sopes tradicionals esdevinguin patrimoni material de la UNESCO. Tota una fita seria. Per primera vegada, Xavi, el novembre es convidarà, per cert, a 4 pobles d'Andorra i un més, que en aquest cas serà de la Catalunya del Nord. Llavors ja anirem informant. A partir del novembre, doncs, anem informant de com va aquest procés per convertir-se en patrimoni.
Però és que la tradició no només es queda a Vidreres, perquè també al municipi de Ponts, això és a la Noguera, també se celebra aquesta festa del ranxo per Carnaval.
De fet, aquí a Ponts és l'acte més important i més popular de totes les festes de Carnaval. En aquest cas es preveuen repartir entre 10.000 i 12.000 racions de ranxo. Això sí, si en voleu, si ens esteu escoltant, teniu a prop Ponts i dieu, i anem, porteu algun recipient, alguna mena de tàper per emportar-vos-el, això sí que ho demanen, o algun plat.
Clar, com que buida la nevera, no, l'han de tornar a omplir.
Exactament. I si us pregunteu, com dèiem al principi, què porta aquest ranxo i com es fa, de fet, què millor, no?, que ens expliqui la cap de cuina del ranxo de Ponts, la Rosa Boix.
A les 6 del matí es comencen a ficar les calderes al foc, a encendre els focs i l'aigua, i quan nosaltres baixem a les 8, doncs llavors ja comencem a tirar els ingredients. Els ingredients són 200 quilos de pollastre, 80 gallines, ossos de pernil, ossos de carcanada, botifarra negra, cigrons, mongetes, patates, col, ceba, puerro...
Amb tot aquest
clar,
plat...
Buida la nevera.
Amb tot aquest plat, jo crec que dines, sopes i esmorzes d'endemà.
Sí, però és, està molt bé aquesta iniciativa. És a dir, buides la nevera i llavors et fan alguna cosa diferent. Em sembla genial.
Estratègicament està molt bé fer-ho al carnaval, no? Perquè així et recuperes tot el cap de setmana.
Sí, és com la típica sopa, la sopa que està de pagès, no? Que porta una mica de tot i que dius, Rafa un mort, que és la típica dita popular que es diu, que per cert que m'estan informant per WhatsApp, que sort avui també se'n fa, però que no es diu ranxo, que es diu calderada.
Ah, mira, doncs també un record a la gent que fa la calderada a Sort, has dit?
A Sort, sí, a Sort, sí, a Vidreres, a Sort i a Pons.
Que també demanin el patrimoni immaterial de la humanitat. Ja, tots plegats, segur
que... Ja saben, al novembre cap a Vidreres a enllaçar aquesta estratègia.
Va, canviem de qüestió perquè encara en la plana cultural els gestors de la Viquipèdia, que és, recordeu, l'enciclopèdia col·laborativa en català que es pot consultar per internet, denuncien, atenció, atacs en articles que parlen sobre cultura catalana.
Un dels membres d'aquesta comunitat de la Viquipèdia, en Pau Coromines, ha explicat a Ràdio Estel que ja s'han trobat habitualment amb aquests tipus d'actes i que, tot i que algunes vegades poden venir de simples bromes, no?, que fan els alumnes d'escola quan estan a l'ordinador, que en aquest cas estan una mica preocupats perquè els atacs de les últimes setmanes són més preocupants.
En comptes de ser directament sobre la Viquipèdia en català, són a Wikidata. Wikidata és una pàgina web, diguem, associada, un projecte associat a la Viquipèdia, que és una base de dades des d'on la Viquipèdia en català i altres Viquipèdies recullen informació. Segurament heu vist tots alguna vegada en un article de la Viquipèdia, no?, que a la part dreta, de l'ala dreta, hi ha com una taula que fa una mica de resum, no?, amb una imatge de...
Sí.
Si és una biografia, una imatge de la persona, quan ha nascut, etc etc. Bé, doncs, aquestes dades estan emmagatzemades a una base de dades que es diu Wikidata, que també és lliure, i aleshores les Wikipèdies automàticament poden generar aquestes taules.
No només ha explicat això, sinó que també ens ha donat exemples d'algun atac, no?
Sí, per exemple, ha explicat que en el cas de la biografia de Guifré el Pilós, els atacants han canviat dades de la seva biografia, com per exemple que havia nascut, atenció, a les Bahames. També ha dit que si algú detecta algun error d'aquests tipus, això sí que és informació de servei, s'ha de posar en contacte amb ells, però que ho ha de fer amb discreció, perquè si no, doncs es podria generar, diríem, un efecte crida i fer que més gent s'animi a fer aquests atacs. Tot i això, ja ha avisat que la situació està controlada, no patim, i que tenen eines per revertir aquests atacs perquè el sistema amb el que treballa la Viquipèdia pot recuperar fàcilment la versió anterior d'un article.
Bé, notícia interessant també la que arriba des de Gurb, perquè una desena de jubilats d'aquest municipi han creat una comunitat per envellir plegats en una masia del segle XVIII que hi ha aquí, en aquesta població d'Osona.
Mira, saps què et dic? Que crec que és...
Ja hi aniràs.
No, d'aquí uns anys segurament m'ho plantejaria, però que crec que és una tradició que s'estava perdent i que mica en mica cada vegada anirem donant més notícies com aquesta, perquè s'anirà recuperant aquesta tradició, no?, que era com veure diferents persones, diferents generacions i tenen una masia i envellint junts en aquest sentit. En aquest cas, a Gurb, a Osona, moltes de les persones que formen part d'aquest grup d'amistat ja els ha fet compartir caps de setmana, estius o assajos de cant coral, però ara el seu propòsit de vida va molt més enllà i volen compartir la bellesa d'una manera activa vivint plegats en una masia. Es tracta de l'anomenat cohousing... que malament ho acabo de dir, cohousing senior, que això, doncs, què és? És un model d'habitatge col·laboratiu que, de fet, està molt estès als països nòrdics i que a Catalunya, com dèiem, se'n comença a veure alguns exemples. En el cas de Gurb, qui viu en aquesta masia són 3 parelles i 4 persones solteres. Per tant, si fem càlculs, són 10 persones que viuen en aquesta masia del segle XVIII. La Maite i la Núria han parlat de com viuen aquesta experiència.
Jo dic que seria com una segona adolescència, perquè la veritat és que tots els que estem aquí tenim moltes motivacions, tenim moltes coses que aportar i tenim aquesta sensació de formar part d'una tribu, no?
O sigui, l'experiència que tenim fins ara de caps de setmana, de vacances, és molt bona. No tenim masses conflictes i si alguna vegada hi ha una discrepància es parla i ja està, no? Aleshores som conscients que conviure és diferent.
Que bonic, no, això de viure una segona adolescència.
Molt bé, i tant.
I més a la bellesa.
Clar, encara hi aniré.
Mai és massa tard. En aquest cas, la casa disposa de 8 habitacions i la idea és que, doncs, anar-la arreglant mica en mica. Això sí, prioritzen atenció a la sala de ioga, però també n'han previst una per a tocar música i una altra per pintar.
Per tant, no s'avorriran.
No.
Aquesta gent que ha decidit a Gurb compartir habitatge i afrontar la jubilació plegats. Mira, Olma, parlem ara de festivals, en concret un. Atenció, que us agradarà molt els que sigueu amants de la por. Es tracta del Festival Literari Mot, que es fa a Girona i a Olot, i que aquesta edició la dedica a la por.
Segons ha detallat la codirectora d'aquest festival, Judit Badia, aquest any a més s'ha volgut enllaçar la literatura amb altres disciplines artístiques que tenen molta importància en el tema de la por, com és, per exemple, el cinema. Ho ha explicat al magazín de Ràdio Estel.
I en aquest cas doncs podrem comptar amb la presència de la Carlota Pereda, que com sabeu ha guanyat, ha guanyat el Goya per la seva pel·lícula Cerdita, i que conversarà doncs parlant això, del terror més pur i dur, des de la literatura, però també enllaçant-ho des del cinema. O, per exemple, una altra de les verses que en aquest cas serà sobre novel·la gràfica. Sabem que també la novel·la gràfica, el tema de la por, hi té una gran influència.
La codirectora en aquest cas ha celebrat que el MOT, el festival, sí, és interessant, s'hagi descentralitzat de Barcelona, és a dir, que passin més coses més enllà de la capital catalana.
Mira, ara això t'agradarà perquè marxem cap a l'Empordà.
Veus? No tot passa a Barcelona.
On el Festival d'Arts Escèniques Fast suma dos nous micropobles en l'edició d'aquest any, són Maçanet de Cabrenys i Agullana, que s'uneixen al llistat de municipis on se celebrarà aquest festival FAST durant el cap de setmana del 7 al 30 de juliol.
I aquest any també s'han ampliat dates. Fins ara es feia durant dues setmanes i aquest estiu s'allargarà gairebé un mes. Això sí, concentra tota l'activitat de divendres a diumenge. L'objectiu d'aquest festival és apropar la cultura als micropobles, a municipis, de fet, de menys de 1.000 habitants i a zones rurals. Ahir es va tancar la convocatòria per presentar propostes artístiques, vull dir, ja no esteu a temps, però això sí, el que sabem és que se n'han rebut més de 200. A més, també, això sí que esteu a temps perquè hi ha una comissió oberta de veïns i veïnes de diversos aquests micropobles que comentàvem que participen en aquest festival i el que volen és donar-lo a conèixer i enfortir vincles entre els pobles. Si viviu als ja esmentats, Maçanet de Cabrenys o a Agullana, o també a Garrigàs, a Ordis, a Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum, Vilanant i Vilaú, un dia podem parlar que...
Has fet a memòria tots aquests pobles,
clar, perquè soc de l'Empordà i també algun dia parlarem de que l'Empordà probablement és la comarca de l'Empordà amb més pobles que comencen per vila. És una cosa fora de sèrie. A més enllà d'això, aquest divendres sapigueu que hi ha una trobada de la Comissió Maçanet per enfortir vincles entre aquests micropobles.
Vinga, va, no marxem d'aquí, de l'Empordà, no gaire lluny. La Fundació Castell de Peralada construirà un nou auditori, una sala d'assaig que aculli residències artístiques i també una aula d'arts escèniques.
L'objectiu d'aquest projecte és que el Festival Castell de Peralada es consolidi com un espai de lideratge durant les properes dècades en l'àmbit de les destinacions internacionals. Per aconseguir-ho, de moment ja s'han invertit 4 milions d'euros en la primera fase, en aquest cas, que es preveu, això sí, que es pugui inaugurar l'any que ve. El nou espai s'ubicarà als jardins del Castell de Peralada.
Mira, Olma...
Què?
Més coses, no sé si ho has vist, tu, si has passejat per Barcelona aquests dies, perquè durant aquestes setmanes molta gent s'ha espantat al veure faltes d'ortografia en un anunci dels autobusos de la ciutat de l'empresa Kentucky Fried Chicken, una cadena ràpida de menjar. No patiu, perquè Olma ja els han tret.
Sí, de fet, ha sigut tot explotat en aquests últims dies. Ahir, precisament, a la tarda, la xarxa, com diu l'Oriol, bullia. I és que KFC, la cadena de menjar ràpid, ha decidit aquesta nit retirar els anuncis que tenia en dos autobusos després de rebre una allau de crítiques per les faltes que hi havia. Fons del Transport Metropolità de Barcelona s'han desvinculat d'aquesta campanya i diuen que és totalment aliena a TMB. La cadena de menjar ràpid anunciava un dels seus menús... Atenció, perquè és que déu-n'hi-do la cosa. Anunciava un dels seus menús comparant-lo amb un pa amb tomàquet, incorporava incorreccions sense sentit en català, com per exemple... O sigui, a part de les faltes d'ortografia, hi havia expressions que no tenen sentit. Era, no és un pa tomàquet, pa, o sigui, pa tal qual, i tomàquet, però també estic ric, aquest estic ric és una castellanada que déu-n'hi-do. De fet, això, ja no els veureu, aquests anuncis de KFC pels autobusos metropolitans de Barcelona, perquè els han retirat, però era digne de veure, si més no.
Molt bé, el que hagués hagut de passar abans de retirar-los és ja no col·locar-los, no?
No sé, revisar-se una mica l'ortografia, que no costa tant.
Vinga, ja per acabar aquesta secció, avui la música ens la porta en el grup Maria Lluïsa, que aquest dimarts han estrenat nova cançó que porta per títol Les nits sense dormir.
Ja no vull creure en mentides, que és tot el que dius. Ja no vull ser el muntatge que em trenca per dins. Ja no vull tenir a veure amb allò que era abans, que em desplaça de qui estima la veritat.
Bé,
Xavi, que acabes de presentar una cançó que no està sonant. No és, ara la presentes a la Maria Lluïsa, però estava sonant Meritxell Niedermann amb el seu Ja no vull, perquè serà una de les artistes que tocaran al Festival Floral que se celebra a Vilassar de Dalt i a Vilassar de Mar. Demà, si vols, en donem tots els detalls perquè és un programa molt complet, però que sapigueu això, que estàvem escoltant demà, a la setmana de la Judit.
Demà ens ho portes. Ara sí, la cançó per acabar del grup Maria Lluïsa, que són Les nits sense dormir.
El grup català ha publicat aquest nou single que forma part del nou disc que presentaran en directe el proper 11 de març a la Sala Vol de Barcelona en el marc del Festival Q-Circuit.
Molt bé, no ens ho perdem. Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també ens retrobem demà a les 2 del migdia aquí a l'Estel Migdia de Ràdio Estel, a la producció el Ferran Capdevila, al control tècnic Jordi Carretero i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. I ara, fins les 6, els companys de la caravana s'hi posen. Fins demà.
Passa el temps i em sento com sempre, buscant pau, viure sense fi. Poc que tinc i feliç de viure, els amics és el millor que tinc. Som dins per deixar-ho fluir, com tu vull embogir. Les nits sense dormir, ja ho sé, com tu no hi ha. Nos